A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Diu televisió, ara ja diu plataformes, ara ja diu podcast, ara ja diu moltíssimes coses, però si anem enrere en el temps sí que hauríem de parlar de televisió en pura i dura, sobretot en el cas de Chicho Ibáñez Serrador. Sentim aquell programa que deia... Ah, mira.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a El Semáforo, el único programa de televisión donde lo más...
Me divierte mi trabajo. Para mí un control de televisión es como un juguete maravilloso. Y para aquellos aficionados al psicoanálisis, piensen que yo me siento en un control de televisión como muy protegido, como muy dentro del claustro materno.
¡Ah! Què ha passat aquí? Escolta'm, Chicho Ibáñez Serrador, que va fer moltes coses en televisió i sobretot li va donar a totes les coses que feia aquest punt extra, no?
Aquest punt extra, exacte. Una figura supercreativa, un referent per tots els que ens dediquem a l'entreteniment televisiu. Ell primer va començar amb la ficció, venia d'Argentina, portava una bobina, no? Ell allà havia treballat en ficció i utilitzant sobretot el llenguatge cinematogràfic a la ficció televisiva. I això és una mica el que va aportar ell aquí a la televisió, no? Col·locar les càmeres abans... es posaven les càmeres com si fos teatre a la tele. I ell va començar a col·locar les càmeres amb visions subjectives, aquesta càmera sota del terra, i va donar com un punt molt més arty, molt més cinematogràfic a les ficcions que es feien en el moment. A part de portar... Parlem de Black Mirror, però va ser com protopioner, no?, de Black Mirror, amb aquella història Esperant no dormir, que encara no tenien Twitter, però també tenia... aconseguir allò de generar aquell mal rotllo i aquell malestar que sí. Diem que et posa Black Mirror al cos, no?
Tu mires amb la mà així tapant-te un ull, però amb l'altre amb ganes de mirar-ho.
Exacte, sí. Que dius, ai, què passarà? Doncs una mica això. Ell va fer... aquest any va rebre el Goya d'Honor com a cineasta. Ell només havia fet dues pel·lícules, però diuen...
Cosa que demostra un cop més que els premis honorífics és que estàs ja... la gent ja calcula bé, eh?
Sí, és el cant del cigne.
Sí, diuen, què li queda?
Que no te'n vol reviure, no? Que no te'n donin mai cap.
El reviure abans de... Doncs ell va fer dues pel·lícules i van inspirar moltíssim alguns dels les figures del terror com Bayona o Àlex de la Iglesia, que diuen que, per exemple, les seves pel·lícules van ser reveladores per ells. I la pel·lícula ¿Quién quiere matar a un niño?, per exemple...
No la puc suportar, aquesta.
És que és molt heavy, aquesta pel·lícula.
Me'n vaig anar a dormir un mal cos i jo era petit, clar.
Molt mal cos, i fixeu-vos que és una pel·lícula de terror que passa de dia, on no hi havia tots els clàssics del gènere de terror. Parlen de que... diuen, tot allò que va fer després Kubrick amb El resplendor, ja ho havia fet Chicho abans.
Certament,
en aquest sentit, això ho sentia i ahir vam fer un especial de record, que va ser una remissió a TV2, que es deia Històries per a recordar, Chicho Ibáñez Serrador, Històries per a recordar. Us el recomano, es pot veure a la carta a Televisió Espanyola. Molt interessant, i parlava això, hi havia entrevistes als seus fills, a diferents professionals del mitjà, a gent que havia treballat amb ells, com la Mayra Gómez-Quem, que ell era una figura que era molt exigent i molt no seria fàcil treballar.
Això t'anava a dir. Jo també ara estava pensant en Hitchcock i aquests personatges que intenten donar sempre un plus i per exemple, Hitchcock tenia bastanta mala fama amb les dones. Jo no sé si Chicho tenia mala fama en general o tenia alguna particularitat de la gent que havia treballat amb ell que deia...
Tothom parla molt bé d'ell, però tothom està d'acord en que era una persona molt, 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 molt entregada a la feina i molt, 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 molt exigent, i que les bronques del Chicho eren famoses, amb la qual cosa no m'hagués agradat a mi estar en aquella situació. Ahir en el reportatge, en aquest especial, una de les... crec que era Míriam Díaz Aroca, que parlava de les hostesses, d'una de les hostesses, que quan de vegades no li feien del tot cas o no feien... Ell duia les coses superguionitzades, tot i ser entretenint televisiu. I quan algú no feia el que havia de fer, diu, me'n recordo que una vegada una d'elles li va dir, a veure, posa't una miqueta més cap a la dreta, sisplau.
Ai.
Una mica més a la dreta.
Ai.
I allà, bueno, però és que aquí no se'm veu a plano. Una miqueta més, ara baixa aquest esglaó i ara vés-te'n directe a casa teva.
Crec que les bronques passivo-agressives són les
pitjors, no? És una mica heavy, això.
Però me l'apunto. Me l'he apuntat, me l'he apuntat.
Ai?
Maria.
No li donis idees.
Pots
no
tirar una mica cap allà?
Mira, Rere, obre, obre la porta a l'estudi. Mira, agafa aquell bus. Agafa aquell bus.
Ell ha tingut moltes... Òbviament, l'1, 2, 3 ha marcat tota una generació, perquè era com... allò era com un joc, com un superjoc, no? T'obries la porta a un món cada divendres, que era un món diferent, on hi havia actuacions de musicals tipus Broadway, on hi havia part de concurs amb grans proves i allò de tota aquella gent posada dintre dels 600, on hi havia preguntes culturals, on hi havia personatges de ficció que entraven i sortien. Es creava com tot un univers molt propi i molt potent, un entreteniment de grans dimensions. I explicava la Mayra Gómez-Kem que, per exemple, va ser la primera vegada que va posar a dirigir tot allò, a encapçalar, a ser la persona, la figura que encapçalava tot allò, una dona. Mayra Gómez-Kem va ser la primera presentadora dona de concursos. Un, dos, tres, guapo.
Mayra Gómez-Kem, perdona, és viva?
És viva, però...
No està bé. No està molt tocada.
No, fa temps, jo crec que... Jo no me'n recordo si va ser fa uns anys que van fer un aniversari de Televisió Espanyola o així, i ja estava... Ja estava velleta. Sí, estava velleta.
Ara mateix en té 71.
71. Sí, em sonava la història.
Recordo el programa... A part de l'1, 2, 3, el Waku Waku, que era aquell concurs d'animalets...
Sí. M'encantava.
El Semàforo, que el Semàforo era allò, els friquis a la tele va ser també pioner.
Va arribar un pèl massa d'hora, perquè encara els friquis encara no estaven valorats.
No, i després fixa't que després de tots aquests programes de talent sempre porten el típic fric, doncs allò era tot, eh?
Ja, jo no podia suportar gaire allò.
Déu-n'hi-do, eh? Però després hi havia Hablemos de Sexo, que també va ser un programa pioner.
Amb aquella senyora, no?
Cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño. Lo que sí lo hace es la falta de información o la información
deformada. ¿Cómo es de ella, aquesta senyora? No me recordo.
La doctora Elena Ochoa.
Elena Ochoa.
Que estava allà. Que m'agradaria saber com seria ara el programa Hablemos de Sexo. Perquè la societat ha anat molt ràpida i hem après tots molt. Jo me'n recordo quan jo feia EGB, que fèiem les primeres classes d'educació sexual, no? I deien, ara poseu-vos en grups i apunteu preguntes, no?, que resoldrem a classe. I les preguntes eren tipus, què passa si un senyor ho fa amb una gallina? O els espermatozous volen?
Si poses imaginació, és interessant.
Això jo me'n recordo d'aquesta pregunta perquè recordo llegir una notícia.
Quina va ser la resposta del professor? Què passa si un home ho fa amb una gallina? Va ser resposta o no?
Francament, no va ser seleccionada. Aquesta va ser la meva pregunta i no va ser seleccionada.
Ah, va ser teva.
Però tu què volies? Saber si sortia un mig pollet?
Ja m'anava al bici. No, la veritat
el
és que...
El bici no, era del doctor Moró.
La història era perquè havia llegit una notícia en un diari, en un breu, que havien trobat un senyor que s'havia quedat pajarito, mai millor dit, que li havia caigut un mur en una tempesta. Va caure...
Això no fa tant, no?
Espera.
10 o 12 anys. Crec que va caure un mur i va,
bueno, va
palmar i el van trobar amb la
xoca dintre
d'una gallina.
Una gallina, eh?
I per això vam dir, ves per on, tu. I avui dia jo tinc un amic
mestre... El que
em
preocupa
mestre.
És que en aquella edat llegissis això, també, eh?
Sí, just anava... Ja veus on anava,
sí,
eh?
Jo,
la política internacional, no, ja anava allà.
És que les classes de plàstica, no? Sempre posaven tot el paper de diaris i llavors començaves a llegir-ho tot.
És veritat,
ens ho donàvem fet.
És veritat.
Doncs un amic meu mestre diu que encara segueixen fent aquests inicis, una educació sexual i tal, i que aquest any li hem preguntat com es fa la pluja daurada.
Clar, és que canvia
molt. Déu-n'hi-do.
No,
com avancem.
Avui en parlàvem al Catalunya Migdia i ha sortit a tots els mitjans que tenim un problema, eh? Tenim un problema d'accés a la pornografia amb els nens i nenes de 8, 9 anys, eh?
Mira, us diré una cosa. Hi ha un programa...
És un problema greu. I l'altre dia una diputada del PSOE proposava el problema sobre la taula i proposava mesures. No sé quina mesura s'ha de posar, però ens hi hem de posar.
L'accés és facilíssim i els valors que, a més, en la pornografia en general ja són terrorífics. De fet, hi ha un programa que un dia en parlarem i perquè està a punt... O sigui, l'han opcionat aquí a Espanya i no sé si el faran. És un programa que es diu Moms Make Porn. Les mames fan porno. Aleshores, és un conjunt de 5 mares diferents, cadascuna d'un origen, tal, totes britàniques, que amb fills adolescents, que estan preocupades perquè saben que els seus fills, òbviament, consumeixen o consumiran porno en 4 dies i no els agrada la idea que forgin la seva educació sexual veient el porno que es fa. Aleshores diuen, ok, nosaltres farem la pel·lícula porno amb valors. No d'intèrprets, sinó que el que fan és escriure el guió, buscar els actors i les actrius que no siguin els cànons típics, sinó que hi hagi com representativitat, que hi hagi un guió que sigui interessant, que hi hagi respecte, que una mica de naturalitat, perquè és un porno del que diuen, bueno, estaríem orgulloses que els nostres fills, quan mirin porno, vegin coses com Déu mana, i no aquestes coses tan terribles.
Sí. No, estava pensant que una de les coses que hem de fer és deixar de parlar aquest tema.
Ok.
Sí, cert.
Ara, aquesta hora. Però sí. No, és interessant perquè és un tema que, clar, afecta a moltíssima gent. Escolta, doncs aquest record fet al Chicho Ibáñez Serrador i ens n'anem al futbol femení. Què passa?
Doncs que s'ha acabat la primera divisió, no? Masculina, la Champions, la UEFA, la Copa del Rei, però la missió del futbol no té fi. Aleshores, nosaltres no volem sortir al carrer, no?, comprar un gelat, anar amb la nostra família, sinó volem seguir veient futbol. I què ens ofereix?
Sí, això et passa a tu, eh?
Bueno, hi ha molta gent que...
Hi ha molta gent que sí. És que a mi no passa gens, tio.
Hi ha molta gent que això, que disfruta, no?
I tant.
Doncs ara... Falta que li falta, si no hi és.
Què poden veure?
Futbol femení.
El Mundial.
El Mundial. I us he de dir que... ha fet el darrer partit que es va estrenar aquest dissabte, la selecció espanyola al Mundial de França, va disparar l'audiència del canal en obert Gol Televisió, amb gairebé 1 milió d'espectadors i un 8.6 de share, que és l'èxit, el màxim diari de la seva temporada. Recordem que, a més, la final de la Copa de la Reina la van oferir en obert a Telecinco i també va tenir un superèxit, un 15% de share, 1,6 milions d'espectadors amb el moment del lliurament de la Copa, amb 2 milions d'espectadors, amb la qual cosa és molt significatiu. A més, a Gol Televisió, per primera vegada hi ha dues dones que són narradores,
sí.
No comentaristes, sinó...
La Danae, no?
Exacte.
Va venir aquí.
La Danae i la Sandra Jiménez. I, bueno, jo estic molt contenta d'això, no?
Sí, totalment.
Jo és que, vull dir, estic supercontenta, evidentment, és superimportant, però de vegades penso que hi ha una mica de postureig, no? Sí. Ho van comentar un dia aquí el Ciro i el... Ja, anava, em surt
Pablo Escobar.
Pablo Escobar, comentar de futbol femení, perquè és un tema que mira que li interessa i resulta que està viu. No, el Pere Escobar. No, i que sí, que hi ha molta boca també, però que de vegades no es destinen suficients recursos, o encara, vull dir, quan sents parlar-ne encara hi ha fórmules, no? Però les noies han jugat molt bé.
Això ho he dit jo, moltes vegades.
Sí, vull dir,
que et surt de dintre,
coses.
El tens tan integrat que dius, les noies de la selecció no sé què...
Però la visibilitat...
Sí.
No, evidentment, jo molt a favor.
A mi és que en general em preocupa que la gent miri tant de futbol. Sigui masculí o femení, vull dir que... és que no tenim res a fer. És un llibre, de tant en tant.
Clar, és que jo ara estava pensant, és una mica que com a adults no sabem dosificar-nos les coses, no? Perquè quan ets nen et treuen els dolços, et treuen la tele, et treuen tot, però en canvi quan ets adult doncs passa que es fa un fenomen televisiu com el consum que estem tenint, no?
Sí, penseu que a més el futbol femení, la franja d'edat en què té més èxit és el públic entre 12 i 24 anys. Ah. La qual cosa és com una aposta de futur.
Ah, per tant, els senyoros no s'estan apuntant.
Els senyoros diuen, a veure, no ens passéssim, no ens passéssim.
Val.
No està mal per a ser-ho.
Jo, de sobte, m'he imaginat, tots aquells senyors estan de futbol de tota la vida, passant-se al futbol femení, i em costava veure-ho.
Tu pensa que quan veuen la tercera divisió o els alevines B... perquè és futbol i perquè no hi ha una altra cosa, jo crec que això també seguirem veient-ho, eh?
No, però quan veuen allò que dius tu, són futurs jugadors que ells ja estan fent d'entrenador i de fitxar.
També és veritat, això. També és veritat.
Escolta, no m'ho puc ni creure, però aquest cop sí, arribem al tercer tema, amb la Nia San Juan.
La nostàlgia!
I anem a la nostàlgia. Vinga. Va, nostàlgia.
Bueno, la nostàlgia. Sabeu que el 4 de juliol torna a sèrie Stranger Things, que és una sèrie que ens agrada molt, i en parlarem més
endavant. Això ja l'haurien d'haver matat, ja, no? Fot por aquestes, què, quarta temporada?
És la tercera temporada.
Tercera, segur, sí.
Igual no, eh?
No, pot ser.
Crec que sí. És la tercera, però la segona ja va tenir alguna crítica, no?
Sí, a mi em va semblar una mica recargolada, ja.
A veure, pensem que jo crec que aquesta sèrie és un divertimento, tampoc és... No és Chernobyl 2.
Però jo tinc un problema, crec que amb les distopies duren una temporada i mitja, eh? A partir d'una i mitja ja no saben què fer amb les seves pròpies normes.
Però què passa? Que això tira tant, té tant de... O sigui, la nostàlgia és tan explotable a nivell de màrqueting i penseu quantes samarretes, quants ninos s'estan venent de Stranger Things, quantes festes temàtiques amb les bombetes de colors allà en el sofà s'han fet. Està tot... Això té molta xitxa d'explotació de l'estètica,
sobretot.
No? La nostàlgia és tendència fa temps. Penseu que tot el tema dels 90 i dels... Primer va ser els 80, perquè Stranger Things sí que ens porta una mica cap als 80, finals dels 80, i amb tots les portades de discos i els Space Invaders, no? Els marcianitos... I
aquelles bicicletes.
Aquelles bicis, que ens recorden molt també tot el món de los Goonies, d'ET... De la gent que ara té pasta per gastar-se, la generació consumista, doncs li posen totes aquestes coses que li recorden quan cualquier tiempo pasado era mejor, perquè eres un nen i no tenies cap preocupació més que jugar a l'estiu. I aleshores dius, ai, que mono, jo la vull veure, ai, em recorda, ai, mira, sona tal. Doncs el marxandatge, les samarretes de videojocs, el Monopoly, els àlbums de Panini, tot això és pastagança.
No, és que a tu et passa això?
El què? Miro aquesta...
No, mirar-ho sí, però comprar coses...
No.
Flipar-se...
No. Val. Però és que jo d'entrada ja em costa molt mirar sèries o ser constant, llavors no puc entrar tant al seu univers com perquè em vulgui gastar pasta en això.
Sí, això teu ho hem de parlar també, aquesta constància. No, i què torna? La tercera quan?
La tercera torna el 4 de juliol.
Ah, 4 de juliol, clar.
El dia de la independència, sí, tot està ambientat en aquell dia, no?
Però... Pues mira, és el dia de la independència i el dia de la dependència, perquè va néixer el meu fill.
Ah, doncs, de que és dependiente de ti encara.
Bueno, jo bastant d'ell, també. Oh, que bonic. 4 de juliol.
Veuràs quan et deixi de parlar, quan faci 11 anys.
Ai, que és maco. Més, què anaves a dir?
No, us diré que...
Ai, no has pogut beure aigua, em sap greu.
No, que us diré que en aquesta obsessió per recuperar les coses del passat, no? Aquí tenim una cosa que torna aquest any, i és los fruitis.
Wow.
A on i quan?
Gaspar, bueno, encara no, eh? Encara no. Los Fruitis és d'una productora catalana de Barcelona, Docon Films.
Docon.
És una sèrie del 91, va tenir, ojut, 90 capítols. Wow. Que se dice pronto, tot i que, si ho recordeu, en realitat, gairebé el 75% de cada capítol era igual, que són aquelles fruites, no?, que caminen en línia recta.
Sí, més mones.
Ara torna amb 52 capítols, minicapítols de 10 minuts, que estaran llestos per 2020.
I estarà ben dibuixat?
Serà 3D, tu, que és la novetat.
Molt bé,
perquè
molt bé.
Ella deia, canviaran les fruites, no? Ara estan de moda les fruites, el rambutan, els litxis, no? Fruites així que...
L'alvocat hauria de sortir.
L'alvocat. Fruites hipster, no? Que els brots d'alfalfa. Però no, seran gazpacho, que era una pinya que ningú entén, bueno, entén perquè era andalús, no? Entenc el gazpacho que era una pinya, però no era ni un cogombre, ni un tomàquet, res del gazpacho.
Jo crec que és que només és que el nom de gazpacho mola. La sonoritat
el gazpacho,
és increïble.
El mochilo, que era un plàtan, un mochila. El pincho, que era com una figa, com un higo chumbo, no?
Però què feien? Jo no me'n recordo què feien.
Ells fugien dels dolents que, ojo, això sí que és molt actual. Eren carnívors. En el món del veganisme... Clar, és que ara que està tan de moda l'ovegà, els fruitis, és que encara trobo que ha trigat en tornar.
Sí, doncs sí. I però on els podrà veure, això?
No, es presentaran al Festival de Cannes de Televisió l'any vinent. Ara han anunciat que ho comencen a fer. Ja sabeu que l'animació és molt lenta de fer.
Molt.
Però de totes les coses que tornen, he triat aquesta setmana els fruitis per recordar-ho.
Doncs sí, senyor, a la vila de Cannes.
A la vila de Cannes.
Molt bé,
a la vila de Cannes.
Gràcies, Nia San Juan, de la vila de Cannes.